Santa Eulàlia, un podcast sobre Barcelona, amb Bot Bou.
La feina de Xavi Artal no és només fer de carter al barri del Gòtic de Barcelona. Ell es diu a si mateix facilitador públic, i els veïns de vegades li diuen que és com un psicòleg del barri perquè du la seva feina molt més enllà. Té cura de la gent, se'n recorda dels noms, no només fa de missatger de bones i males notícies, sinó que ajuda i aconsella i s'organitza. En aquesta entrevista ens explica per què la feina dels carters pot ser tan determinant per la vida en comunitat i també com ha vist canviar el barri del Gòtic. Xavi Artal, tot seguit, a Santa Eulàlia. Xavi Artal, benvingut a Santa Eulàlia.
Hola, moltes gràcies.
Un plaer tenir-te aquí.
Moltes gràcies.
Comencem per la pregunta que fem sempre. Com veus Barcelona en aquests moments, en general?
Uau, això és la gran pregunta, perquè cadascú tenim els nostres referents, no? I si penso en un del meu, que era el Vázquez Montalbán, no parlava d'una Barcelona, sinó parlava de moltes. Llavors és molt diferent parlar de Barcelona de Nou Barris, que és on vinc jo i on vaig néixer, a el que em toca cada dia amb el Gòtic quan estic treballant. Llavors, com veig Barcelona, és contradictori. És la vella encisadora, però a vegades t'expulsa perquè no pots accedir a una vivenda, o t'expulsa perquè te fa sentir incòmoda, però a vegades també t'enamora perquè hi ha un potencial de moviments socials, o perquè arriba la primavera i és una petada d'activitats al carrer, fetes per veïns, veïnes, Vallcarca, Nou Barris, Roquetes, Poblenou i tal, i a mi és una cosa que m'agrada i que m'encanta. I llavors és aquest binomi, no?
En el trajecte que deus fer més sovint, per raons de feina, evidentment, entre casa teva a Nou Barris i la feina al Gòtic, aquesta diferència que deies al principi, amb què la veus? Amb què et crida més l'atenció?
En què em crida més l'atenció? Mira, jo què sé, que al meu barri jo em puc prendre un cafè amb llet sense necessitat d'entrar a un brunch i puc menjar-me una magdalena sense necessitat de menjar-me un muffi, no? Això ha desaparegut moltes vegades i tal de lo que és el centre de Barcelona. Tot el tema de que jo puc sortir, hi ha una pila de transport públic, no? I tot i que visquem molta gent, és el districte més poblat de Barcelona, no hi ha la gentada que
encara està resguardat una mica
consumint. Bueno, de moment sí, tot i que hi ha projectes d'aquest ajuntament d'intentar esponjar el turisme cap allà, i jo que formo també part de l'entramat d'entitats allà de Nou Barris, doncs ens hem posat no una mica, sinó bastant en contra.
Escolta, per entendre la teva feina de carter al Gòtic i la importància que té amb el teixit, amb la comunitat, amb els veïns d'allà, explica'ns primer com vas començar a fer de carter i per què.
Uau, doncs jo vaig començar fa 40 anys i llavors va ser perquè buscava feina i una amiga em va dir presenta la sol·licitud, i la vaig presentar i no havia arribat a casa. Jo tenia 18 anys i ma mare em diu, t'han trucat de Correus i que has d'anar a Sabadell, i jo no tenia res. I a partir d'aquí, tal, perquè abans Correus era un generador de feina molt gran, o sigui, quan arribaven els estius i els Nadal, els torroneros, que se li deia, substituïen i tal. I llavors jo vaig estar a molts jocs, sempre he sigut una mica dropo per estudiar, però vaig aprovar una posició el 2004, que va ser la que, bueno, pues vaig arribar. Vaig preguntar a veure quin districte, i em van dir el districte 2, els companys del sindicat, i llavors vaig presentar-me al districte 2 i em van dir, pues, des d'aquest barri, que és tot al voltant en aquell moment d'Escudillers, Carrer Obradors i tal. I
per tant, no és ben bé que el triessis tu, sinó que de les ofertes, de les places que s'ofertaven en aquell moment amb oposicions, aquella part del Gòtic era una possibilitat.
Sí, una possibilitat que em va tocar, i des del minut a zero vaig pensar que m'havia tocat la loteria.
Sí? Per què?
Perquè era el carrer Escudillers, era al carrer Obradors. O sigui, jo baixava amb el meu pare i ens portaven aquí a fer els vermuts. I tal, el meu pare era d'Andalús i baixàvem aquí pues, a fer els vermuts, igual que a la Barceloneta, i era com, hòstia, me toca i tal. Además, bueno, pues las Ramblas, no sé què, el Gòtic i tal. Jo de jove venia als baretos d'aquí i tal, a poner-me hasta arriba. I tal, i llavors era com, hòstia, ara treballaré per aquí, que jo havia passat a l'abuelo, tasques que hi havia, etc. Tot això, a prendre la leche de pantera al carrer de la Mercè, bueno, pues era com un remember, no?
Ja, hi havia un vincle familiar, com un passat sentimental.
Sí, un passat sentimental, que clar, a casa deien baixar a Barcelona. O sigui, los que vivem fora, deien baixem a Barcelona, pues baixem a Barcelona, i veníem amb els d'adolescent i alguna més d'adolescent amb els col·legues a prendre birra.
I això entenc que és en el moment que et toca, que et diuen, que t'assignen, que has d'anar allà.
Sí, que
i en el primer dia de feina, recordes sí. La mateixa sensació? O un punt de sorpresa o un punt de decepció? O no?
El primer dia de feina és un guirigall perquè bueno, és el primer dia i hi ha molts perfils de persona dintre del Gòtic. I llavors diguem-ne que havien tingut un servei pues, no gaire bo de correus. Mm-hmm. I llavors em va tocar a mi heredar aquesta situació, no? I el que em va passar és que pues, al final és, epa, jo em dic Xavi, que és una cosa meravellosa que acabes descobrint, que és començar a dir-li a la gent pel seu nom. Mm-hmm. Ja no són els veïns i tal, ja no són gent de no sé quants països i tal, sinó que Abdelà és Abdelà, no sé, doncs que em venen a Abraham és Abraham, Sidi és Sidia, Lito és Lito i sí, tal, sí. I comences a tenir aquestes complicitats a partir d'això, cridar-los pel seu nom i donar-los el bon dia. I és màgic.
Per què és màgic? Què notes?
Perquè hi ha molta gent i tal que això no està acostumat. O sigui, jo tinc una feina que la meva feina és anar caminant. Per tant, caminar és lenta. Vaig caminant, deixo unes cartes i tal, no és... o globo, no és i tal, i això et permet...
Ja, no és una cosa mecànica que tu no fas, et treus de sobre i ja està, sinó que com que t'hauràs bueno, de passar no sé quants anys allà fent aquesta feina...
Clar, i després tu portes coses que la gent o necessita que li expliquis què és i tal, o t'agafen i dius, esto me ha llegado por mi hijo, no sé què, i tal, i comencen a explicar-te coses, i llavors comences a fer vincles personals, no? Mm-hmm.
I entenc que, no, que hi ha un moment que quan et comencen a fer preguntes, a demanar coses, a demanar consells, potser també alguna gent gran que viu al barri del Gòtic, la feina traspassa les fronteres del que és normalment un carter.
Claro, i traspassa perquè jo també tinc una ideologia, no? I aquello que deia, no?
Una actitud,
nada humano més ajeno, no? Pues llavors, o sigui, quan te'n vas amb aquesta actitud, el que fas és que et canvia. I tal, i a més és que és cada dia la mateixa gent. Llavors, jo ara a vegades passejo i hi havia una pila, quan jo vaig començar una pila de nens que al carrer Obradors estaven jugant i ara, 20 anys després, o 18 anys després i tal, em venen amb les criatures. Xavi, mira, el meu fill. I dius, hòstia, m'esteu fent gran, deixeu-me. I tal, però aquests jugaven allà, te recuerdas cuando te gritábamos i tal, no? I que tenia les cartes per al papa i no els deia, aneu a jugar. I jo els deia, aneu a jugar, deixeu-me en pau. Vinga, això és per als pares, vosaltres jugueu. Però clar, això se'n recorda, i ara te venen amb 24, 25 anys, i aquest tipus de vincle.
Mm-hmm. És que m'interessa això que dius de la ideologia i de tenir-hi una actitud expressa, perquè de vegades sembla que hi hagi punts secs de la ciutat que estan condemnats que la gent que hi visqui sigui gent anònima o que no hi hagi teixits comunitaris, que no hi hagi vida veïnal, que no hi hagi res, i en el fons depèn molt de si el carter que hi ha decideix de fer només de carter i repartir papers o si decideix fixar-se amb els noms, això que dius tu, no?
Bueno, hi ha actituds a la vida. Jo sempre m'he pensat que m'agradava ser un facilitador públic.
Facilitador?
facilitado públic, més que i tal, i si el públic ha fet aquest caràcter, pues entendríem i tal. Jo no treballo per, treballo per a l'estat, però no treballo per ell, jo treballo per les persones a sobre, moltes vegades són els que acaben pagant el salari que a mi m'entra, no? Pues llavors, o sigui, tu tens aquesta actitud de facilitador públic. I després passen coses que no sé ton, que no te són alienes i tal, pues gent gran que les veus descuidada, gent gran que pues bueno, pues un dels casos, jo me'n recordo, fa molts anys, la Conchita i el Mariano, pues clar, que bueno, la gent que tenia unes dificultats físiques molt grans per moure, i me diuen, i bueno, un drama, que és el drama de la vivenda aquí, i a l'edifici ho estaven buidant per dintre. Mm. Buidant vol dir que tu i jo quan entrava a portar un certificat, el principal segona vivia una veïna, i en el principal primera estava buidat, s'havien endut les portes de la casa i tota la runa estava tirada al terra. Aquestes eren les condicions. Llavors a l'amo li diu, com vivís així no me paguis l'alquiler. Clar, 4 mesos sense pagar l'alquiler es fote fora aquesta família.
Era l'excusa per fer-los fora.
A mi se'm va l'encendre totes les llum, què hago, què hago, què hago...
Perquè ells et van explicar que
sí,
el propietari
sí,
del seu
el propietari,
edifici...
Sí, 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 el propietari, perquè jo li portava cada dia coses, li portava certificats, et saludava per la finestra, bueno, 10.000 coses que em va passar amb aquell matrimoni, i aquí va començar a passar tot, perquè jo vaig dir, vaig fer alguna cosa. Hi ha una residència que està fent una feina tremenda, que és la residència de la Mercè, que està al carrer Rull, perquè aquí, o sigui, no sóc jo sol. O sigui, aquí hi ha una feina de les treballadores socials que són, o sigui, són bendites en el Goti. Hi ha una feina del carrer Rull, hi ha una residència que és un centre de dia amb una mica de residència, que fa una feina. Jo me'n vaig anar a veure la directora. I li va dir, Mercè, em passa això. Claro, se van seure totes les alarmes, se'n van anar a parlar en servei social i es va parar la cosa. Fins que aquesta gent no marxi d'aquí, tu no, o sigui, no
faci res.
No continua pagant. Fora, continua sí. Pagant o no sé com van quedar, perquè jo allà ja va ser en les entrades, però estaven sota el paraigües de l'Ajuntament, de l'administració, i amb aquesta mirada, doncs aquí va començar tot.
O sigui, això és la primera vegada que tu, en el teu exercici de carter,
sí.
Dius, ei, agafo, parlo amb el teixit del barri, els explico sí, un cas que m'he trobat, i, d'acord. I amb això comença, entenc, un contacte una mica més regular amb entitats
i tal. Apareix, no estava l'associació de veïns, apareix una associació de veïns molt potenta, que és la Negreta. Apareix el sindicat d'habitatge, apareix Resistim al Goti, bueno, apareixen tota una sèrie d'entitats també de caire reivindicatiu, que el que fan és dir, volem viure aquí, no volem marxar. I aquesta gent existeix, perquè a vegades el que ens passa és que pensem només en aquest discurs del turisme de masses, de lo mal que estan malament tot i això. És cert, però si no destaquem l'altre, que hi ha penya que vol viure, que ha nascut o que no ha nascut, que s'ha vingut a viure al Gòtic i que vol viure al Gòtic, ens estem fent l'araquiri.
Que no vol dormir al Gòtic i ja està, sinó que
no, no, que vol dormir,
un marge per construir una vida allà.
I això ha sigut, per exemple, una de lo que està passant, de que s'han recuperat una pila de festa que se feien, i hi ha gent que s'emociona quan hi ha una gent que munta pues, el Sant Joan, no? O hi ha gent que ha recuperat la Castanyada i tal, i allà a la plaça de Sant Just i tal. Bueno, de fet, i coses noves. De fet, aquest cap de setmana, una cosa que és un bar, que és dels pocs baretos de família i tal, que queda, que diguem-ne, podem anar, se celebren los Sanfermines des de fa 14 anys a la plaça de Mercè. Se celebren los Sanfermines perquè són una gent de Navarra, són bascos, i llavors van a muntar a los Sanfermines. I és un entramat del teixit social que va decidir un dia i del teixit veïnal i tal, veïns que es van unir, hòstia, ¿por qué no fem aquí los Sanfermines? Lo que va començar com amb una bicicleta i tal, fent el recorregut per al carrer Serra i baixant per al carrer Carabassa, pues s'ha convertit en un evento de barri, absolutament de barri, recuperar los Sanfermines en el Gòtic.
No et veig pessimista, doncs.
Jo soc
d'equilibrar,
no,
del got mig ple.
Sempre que hi hagi gent fent coses i tal, sempre s'ha de ser amb aquesta mirada. I és complexa, perquè jo he vist edificis que han desaparegut i tal, hi havia edificis, va sortir fa molts anys a TV3 inclús un edifici que jo sabia que vivia allí, pues vivia l'Elisenda, vivia el Toni, que tenia un petit taller de orfebreria, o sigui, vivia tot. Aquesta gent va haver de marxar i aquests pisos els van vendre entre 600.000 i 1 milió d'euros. Te parlo abans de la pandèmia, clar, això és un drama i lloguers que no pot haver, però tot i així hi ha gent gran, gent jove, gent que ve de diverses generacions i tal d'allà, que vol viure al gòtic. I per això diuen resistim al gòtic. I s'han aconseguit coses. I aquí hi ha una feina enorme, per exemple, no? dels equipaments públics.
Tot i així, no per fer d'advocat del diable del pessimisme, però m'interessa, havent començat a treballar allà de cartel 2004 i portant-hi, per tant, més de 20 anys, que m'expliquessis, com si jo no en sabés res, com has vist transformar-se el gòtic durant aquests 20 anys. Que m'expliquessis una mica el procés, el balanç que fas del procés.
Hi ha una qüestió molt visible, que és el drama d'anar a comprar. Això que jo al meu barri, jo surto de casa i tinc tres fruteries, dos supermercats, una cansaladeria, tres sabateries, dos ferreteries i tal. Això és una mica drama en el d'això. Llavors, jo me'n recordo pues, que el Vicente tenia un economato allà al carrer Carabassa i tal, cantonada, bueno, a la plaça del Tripi. Pues això ha desaparegut. La Mari tenia una charcuteria al carrer Escudillers. La Mari te deia, jo és que al final estic fent 50 euros de taulell, jo això no ho puc mantenir. I tal, pues va haver de tancar. Perquè el perfil també de veïnatge va anar canviant, no? De persones i llavors pues, bueno, o sigui, ara hi ha una mica militància d'això també, d'on vas a buscar les coses. Bueno, pues aquest seria el reflexe i tal de monocultiu turístic que s'ha creat, que trobes botigues d'ungles les que vulguis, que trobes botigues de bicicletes les que vulguis, que trobes botigues de jo que sé, de regals i
de souvenirs,
totals que vulguis. I allò que deia, no? Les magdalenes ja no són magdalenes. Jo quan vaig estar hi havia com 4 o 5 forts, em sembla que queda un. Ara tots són muffis i tal, i coses d'aquestes, no?
Per trobar una mica l'equilibri entre la cosa que em feies de l'exercici de veure el got mig ple i la constatació de com ha canviat el barri. De les transformacions que hi ha ara mateix en directe al barri del Gòtic, quina t'encurioseix més? En quina t'impressiona més? Amb quina creus que serveix d'exemple per retratar el moment precís en què es troba el Gòtic ara?
Però en positiu o en negatiu?
Digue'm en un en positiu i un en negatiu.
En positiu porta temps, no? Que anava a dir el tema dels equipaments públics, no? La feina que fa la biblioteca Andreu Nin, el Patí Llimona, que és un històric. Veurem com queda la recuperació del Bursí com a casal de barri del gòtic, la reivindicació que s'ha aconseguit per traslladar al CAP d'on està, hi ha un localet al passatge de la Pau i tal, que és un altre dels equipaments que està fent una feinada, sobretot a la gent gran tremenda, que se'n va pues, a la banda de dalt de Portal de l'Àngel i tal. Això seria pues, molt positiu i que això ha d'haver molt d'aquestes lluites i d'aquestes reivindicacions i tal. El negatiu, pues, jo ho tinc molt clar, la passada de desnonaments que hi ha, que és, o sigui, és una cosa que jo no sé si en aquest moment em puc posar hasta plorar i tot, perquè és a mi em rebenta per dintre. I l'altre dia al carrer de Vidre eren dos chavals que tenien 20 i pico d'anys amb quatre criatures. O sigui, és un drama, però és que l'ha passat a la Manuela, l'ha passat a la Rocío Amaya, l'ha passat a tota una sèrie de gent que jo les servia les cartes i les coneixia. I és més, el que em dol que moltes vegades li portava...
Els portaves la carta de desnonament.
La carta del desnonament, no? Perquè elles, i tal, esto es del juzgado, ja sé lo que és. O sigui, és un drama.
Això no sé si t'ha estat, m'imagino que sí, difícil de gestionar. Em fas pensar en això que deies abans, que tu en realitat ets un treballador de l'Estat i ets un representant de l'Estat, però que en el teu dia a dia fas una feina de vincle emocional i de psicologia social gairebé molt important, el fet de ser també portador de males notícies, de vegades.
Claro, yo no sé lo que hay adentro, perquè no poden saber-lo i no han de saber-lo, però la gent ho explica. I clar, jo, aquesta història és plorar. És que jo he plorat, és que no ho puc explicar d'una altra manera, perquè em veien al cap i diu, com és possible que una persona que porti 40, 50 anys aquí i tal, la puguin fotre fora d'aquesta manera? I tal, és que hi ha aquí algú que no funciona. I per mi el que no acaba... O sigui, el tema de la vivenda, i ara venim cap aquí, resulta que llegia, no? Estava mirant així, que és el problema més gran que la gent viu.
Sí, que l'últim baròmetre confirma que és el que més preocupa.
Però és que els docents, i aquí hi ha una feina molt xula, els docents que estan fent, és un tema que ve de salt, però que està fent una cosa molt xula a l'escola que hi ha de les Drassanes, i tal, ja comencen a dir, bueno, el drama que és per als nens no tenir sostre. I ahí estàvem parlant dels suïcidis, de la quantitat de suïcidis que hi ha pel tema de la vivenda, que és des de la perspectiva de salut mental, i no t'he dit jo des del servei social el que te poden explicar. Llavors, clar, jo penso que al final esto, algú ho ha d'aturar, aquesta història. Ja no només especulativament, sinó el que hem de fer també és un canvi cultural nosaltres. La vivenda hauria de ser com la sang, com un rinyó, com un trasplantament, que ningú es plantegem de cobrar, bueno, l'argentino ese que està así un poco tarado, el presidente, i tal, però la resta no ens plantejaríem mai de fer una cosa com aquesta.
Tenint un aspecte tan social, comunitari, la teva feina, hi ha algun tipus de formalització de la relació amb els serveis socials o és només perquè tu has volgut tenir una relació amb entitats, amb moviments veïnals, etc. És només per... no hi ha cap mecanisme institucional, tant que es parla de la participació, per exemple, en la salut, entre els serveis socials i els metges. No hi ha res.
Bueno, referent a Correus, no? O sigui, referent a Correus, no? Va haver-hi una prova pilot, una cosa com semblant a Sevilla, que volien fer. Però les coses, quan se fan de dalt a baix, no tiren, perquè nosaltres estem en una precarietat molt gran com a treballador, i jo el que he volgut fer ha sigut sempre mentrestant, no? Mentrestant repartia i tal, però tampoc, si a mi m'ho posat com a feina, no tinc temps per
si no ho integres.
Sí, però llavors, per a mi era un mentrestant i tal, i bàsicament perquè m'estimo la gent.
I en això que dèiem de fer d'enllaç entre les institucions o els serveis públics o l'administració de l'Estat i els veïns, aquesta figura del carter com a mitjancer, ets un testimoni, diguem-ne, bastant privilegiat de la interlocució entre les institucions i la ciutadania, que moltes vegades és una cosa que trontolla o que peca un punt massa d'aquesta fredor burocràtica, no? que despersonalitza el vincle amb les institucions. D'això, què n'has observat?
No, però és que això és el que et deia, o sigui, això és perquè a mi em dóna la gana, vull dir, perquè penso d'una manera, això que et deia, perquè jo que deia, no, no, humano me es ajeno, i llavors me'n poso en aquesta tessitura, con sus ais y con sus uis, sí? Que després jo tinc feina i a vegades vas loco por intentar repartir-lo tot i et passa això. Però hi ha una... Jo, si és opinar, ja no només Correos i tal, perquè això, hi ha una distància molt gran entre les institucions i la ciutadania. I si canvia alguna cosa, és per persones concretes que actuen d'una manera. Per això parlava jo de les treballadores familiars que hi ha al Goti, que són meravelloses, són estupendes, i tal, la feina que fan, i durant la pandèmia que jo vaig treballar, i elles també, bueno, és que eren els únics que es trobàvem moltes vegades pel carrer, no? I és el perfil de quan t'estimes una feina, quan estimes algo, però la institució moltes vegades està enrabassada en normatives i posa les coses molt, molt complicades, no? I fins i tot es posa com ha fet del civisme, que per mi sempre ha sigut una cosa pedagògica, ha fet del civisme un atac i li diu incivisme, no? Mm-hmm. I el pla d'endreça d'aquestes coses va per aquí.
Què vols dir amb això que han convertit el civisme en incivisme?
No sé, perquè per mi el civisme, quan m'ho ensenyaven, sempre era un tema de pedagogia. I ara tots els actes incívics i tal, és el que el pla d'endreça, incivisme, 750 euros, 400, 300... Bueno, pues jo penso que ens han convertit a 1.600.000 habitants i tal, directament en cívic, perquè qui més qui menys, un paper se l'ha caigut al terra. I si això són 300 euros i això és incívic, pues és que no se salva ni el tato, no?
Com t'imagines el barri del Gòtic d'aquí 10 o 15 anys?
Uau, jo jubilat... Jo jubilar, que si em deixen, però ja les vaig avisant que hi ha possibilitat de que em jubili. I la veritat és que hi ha una part de futur, bonica, perquè sí que s'estan coent coses en positiu. Hi ha possibilitat de que hi hagi, no possibilitat segur, però l'administració lenta és vivenda pública i tal, que això està com pactat. Llavors, això és també un perfil de gent que no és el perfil que últimament està arribat de poder adquisitiu molt, molt alt. Jo deia el funcionament dels equipaments i la utilització per part de veïnatge d'una manera organitzada de l'espai públic. Si ho miro per aquí, pues tal. I en futur, també en positiu, perquè hi ha una part de la pròpia gent que viu del turisme que comença ja a dir que això s'ha anat de les mans. I això necessita un decreixement. No sé si parla tant de decreixement, però com a mínim. Llavors, aquest binomi a mi em fa ser una altra vegada optimista.
I amb el teu ofici i amb la manera com tu el fas, també?
Buah, és que no té res a veure de com ho feien a com ho faig ara. Perquè ha canviat cartes les justes i portem més tema de paqueteries i tal. Llavors tot això està canviant.
I probablement d'aquí 10 o 15 anys encara més, no?
Jo crec que demà passat. Ja no crec que això demà passat. Estem parlant d'una altra història de fer-lo. I també d'oportunitats perdudes, que se podia haver fet d'una altra manera, però...
Oportunitats perdudes? Com?
Bueno, pues Correos no havia... tenia una banca pública. I la banca pública, la Caja Postal, tot això es va vendre. Llavors, per mi, que jo crec que és lo públic, això... és una equivocació perquè són recursos i, a més, ja passava abans que se podien haver implantat en l'empresa i en la resta. Ja estem parlant de l'Espanya vaciada i Correus està tenint un paper allà i tal, però clar, qui financia això? I teníem una banca pública, però la vendimos, se vendió todo.
Escolta, sempre acabem amb la mateixa pregunta, que és: si el convidat es pot imaginar que el fessin, ja sé que de vegades és una mica complicat, però que el fessin demà alcalde de Barcelona.
Jo demà alcalde, wow.
Quines són les dues o tres primeres coses que faries?
Jo, així, ràpid i en el Gòtic i tal,
sí.
Institut de secundària ja, o sigui, una necessitat. Donar suport als esplais. Jo parlo català perquè vaig viure a aquest món, i així com d'entrada i tal, i també posar-me molt dur en la limitació dels pisos turístics i vivenda pública 30% i més.
Molt bé, doncs moltes gràcies, Xavi, per la conversa. Un plaer que hagis vingut a Santa Eulàlia.
A vosaltres per convidar-me.
Recordeu que ens podeu fer arribar els vostres comentaris i suggeriments a l'adreça de correu electrònic santaeulalia@vilaweb.cat. Gràcies per escoltar-nos.
Santa Eulàlia és un podcast de VilaWeb presentat per Ot Bou, amb Carles García al servei tècnic, i a les veus, Maria Castanyer.